Al Taqui Inversa d'aquesta setmana ens visita Laura West amb el seu EP debut, Quién soy cuando nadie mira, un viatge sensorial i introspectiu que explora la lluita entre llum i ombra. També parlarem de la gala de monòlegs solidaris que es farà a la Bòbila per conscienciar de les síndromes d'Ehlers-Danlos i el trastorn d'espectre hiperlaxe. I a Power Up, en Joan Dorino s'endinsa en la saga de videojocs Doom, aprofitant que avui s'estrena la seva última entrega. Però abans de tot això, ens visita el director hospitalenc Marc Retxa, que demà estrena Centaures de la nit, un film independent gravat al monestir de Poblet i on hi participen majoritàriament actors cecs, al costat de noms com Lluís Soler i Montse Germán.
Va, doncs comencem el programa d'aquesta setmana, com acabeu de veure, amb la visita del director hospitalenc Marc Retxa. Què tal, com estem?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, aquí encantats de rebre't. Demà dia d'estrena d'aquests Centaures de la nit. Arriba a les sales després de la rebuda que va tenir ja el Festival de Sitges, després de que féssiu la preestrena. Ahir, com va anar, per cert?
Molt bé, molt, molt impactant. Una sala plena de gent... Bueno, més de 100 persones cegues, no? Amb els gossos, guia, tot... T'impressiona molt, eh? És una instantània d'aquelles que marquen.
No sé jo si algú amb la teva trajectòria i experiència segueix tenint nervis davant d'una estrena i d'un moment així.
Sí, és molt emocionant. Els nervis són necessaris, no? Perquè et posen en un estat, no? de sensibilitat molt, molt bonic, no? Aquesta... Sempre és com si fos la primera vegada. Mira, ja porto ja més de 40 anys fent això, perquè vaig començar... Clar, és que les primeres pel·lis les vaig començar a rodar a l'Hospitalet, no? Allà on vivíem, al barri de Can Serra, no? I tota la zona de la carretera del mig, quan no hi havia la ronda. Clar, és que tot això ha canviat molt, no? Però tinc tot gairebé cartografiat, no? És com un inventari visual de l'Hospitalet d'aleshores. Que està molt bé.
Després parlarem una miqueta a veure dels records i de què és el que et lliga ara encara a la ciutat, però anem a pel film, aquests Centaures de la nit. Comencem una mica per l'argument, perquè és un film que ens trasllada al monestir de Poblet, als anys 60, quan veiem arribar un autobús amb un grup d'invidents, entre els quals hi ha l'Àlex, que és el personatge que dona vida al Lluís Soler, i a partir d'aquí, què? Explica'ns una miqueta.
Bueno, és un viatge a la foscor en plena llum del dia, no? És un viatge gairebé manicomial d'aquest personatge que interpreta Lluís Soler, no? Que són les seves últimes 12 hores de la seva vida, no? I, bueno, en un lloc que és impactant, no? Que la gent ha d'imaginar Poblet, que és un espai meravellós, no? Durant segles que els monjos han configurat, no, el paisatge i tot com ho coneixem, no? Hi havia una cosa que era molt... que em va impactar molt, no? És a dir, perquè el cinema, perquè la gent ho entengui, Poblet, és tot, sobretot l'església abacial, és tot verticalitat, no? I aleshores, clar, la pregunta que et fas és dir, com filmes la verticalitat si el cinema és tot horitzontalitat, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar, no?, amb la idea de dir, uau, els cecs, i la pel·lícula també, Centaures de la nit, en parla, és a dir, com creen els cecs a nivell creatiu, eh? A través de la imaginació, no? I amb tota l'època aquesta que ens ha tocat viure, no?, que tot és immediatès, i on no es deixa espai per imaginar, no? Poblet és, simbòlicament, és aquesta verticalitat, és això, no? És el seu univers, és tot el que pensen, no? És com la Via Làctea. I una mica l'impacte és aquest, és a dir, quan els cecs arriben al monestir, no? I, bueno, hi ha imatges molt potents, no?, de com ho van filmar i tal. I parlant amb ells, ho seguien dient, no? És a dir, quan veuen la pel·li, diuen, hòstia, Marc, és que nosaltres estem escoltant el mateix so, o sigui, ha reproduït tot el que vam sentir nosaltres allà, però amb la pel·lícula, no?
Clar, amb el tema aquest d'això de gravar, no?, aquesta verticalitat, no sé si ho has fet o t'has ajudat d'aquesta manera de gravar, no?, en 4/3, no?, si no m'equivoco, tot blanc i negre també, blanc i negre. Tot això ha ajudat una miqueta.
Sí, és aquesta mena de... convoquem una mica tots aquells anys 50, 60, no?, és com un joc de miralls, no?, de... bueno, interpel·les a un passat i el passat t'interpel·la a tu, no?, i a partir d'aquí, doncs, crees tot aquest univers. I com has dit, no?, a través de Contrapicat, sobretot, no?, la pel·li està feta molt amb unes òptiques especials, que eren unes Leica, de fotografia adaptades a, diguem-ne, a les muntures de les càmeres de cinema i tal, i amb aquest format quadrat ens ajuda a veure tot aquest món gairebé, no?, vertical, infinit, no?
Mana més l'estètica, doncs, en aquesta pel·lícula que no pas el que és la història, o no?
Bueno, ens basàvem una mica amb la... amb el que jo dic, sempre dic que les meves pel·lícules, els personatges neixen a l'ombra d'un paisatge, no? I aquest paisatge pot ser les vinyes, les muntanyes, però també les pedres, no? I aquí sí que és veritat que les pedres de Poblet manen molt i per tant ens condicionen molt, no? I si tenim en compte que els cecs, és a dir, com perceben la, diguem-ne, el món que els envolta, moltes vegades les puntes dels seus dits, o sigui, són com ulls que fan una cartografia visual de tot, no? Llavors es passen tot el dia tocant-ho tot, és a dir, han d'imaginar la tal, i allò, clar, allò és com un pastís per un nen petit, és a dir, està ple de figuretes de tal, no? Te'n vas al retaule d'aquí a allà, i llavors, bueno, és una mica això.
Després parlem una mica de com van aquest rodeig allà al monestir, però vull tornar un altre cop al tema del càsting una mica de la pel·lícula, perquè una cosa que és marca pròpia teva és d'unir en les gravacions i en els rodatges actors professionals, no?, amb persones que no ho són. Sí. Que ara és una cosa que està com més de moda els últims anys, però que tu ja fa temps que ho fas, no? Explica'ns una miqueta a veure la importància del càsting que has fet.
Sí, bueno, ja també comença a ser una mica marca de la casa, no? Després de 40 anys de... que ja ho feia també quan, diguem-ne, rodava els curs de Super 8 aquí a l'Hospitalet, no? És a dir, és treballar amb persones que mai han estat davant d'una càmera amb gent que porta moltes hores de vol, no? Que té unes motxilles increïbles, no? I un gran pòsit, no? I a partir d'aquí hi ha també un joc de miralls d'anada i tornada d'aprenentatge que és molt interessant, no? I on tot es desdibuixa, perquè en el fons el que estem parlant, i també Sant Aures de la Nit és el cas, estem parlant de la imaginació, no? I ens uneix moltes vegades també. La gent diu, ostres, com és treballar amb els cecs? Com és fer això? Com és fer l'altre? No, no, les persones cegues, o sigui, imaginen com nosaltres. I la imaginació ens uneix a tots. I polvoritza totes les barreres que et puguis imaginar, no? És a dir, i això també passa quan rodes amb persones que mai han estat davant d'una càmera. Hi ha una... tot traspua una veritat i una autenticitat que moltes vegades, si només utilitzes i diguem-ne uns mitjans concrets o treballes amb actors professionals, no hi arribes, no? Això què vol dir? Que els càstings són molt importants. Nosaltres ens vam passar hores i hores gravant aquesta gent, però no perquè fessin coses, sinó perquè parlessin de la seva vida.
Clar.
I és a través d'això que tu comences a construir, diguem-ne, tot un imaginari i poses les peces al damunt del tauler, no?
Va, parlem ara de Poblet, del monestir de Poblet, perquè és un dels protagonistes també en si d'aquest film. Per què decideixes gravar allà i com va ser? Perquè crec que vau estar vivint allà, no? Dormint, vivint durant, no sé, part del rodatge o tot el rodatge, vaja.
Sí, que també ja comença a ser marca de la casa, que és que ara que també està molt... que diguem-ne, bueno, des de la Unió Europea s'incentiva i gairebé s'obliga això, no? Que aquests rodatges de creixement sostenible, no? Nosaltres ho fem des de fa també dècades i dècades. És a dir, el que es tracta és no atomitzar massa les localitzacions, perquè la gent ha d'entendre que cada localització que fas, tu has de desplaçar entre 100 o 50 persones amb vehicles, tal. Això et fa molta despesa i tal, i llavors els rodatges s'eternitzen, s'allarguen i tal, no? Si tu rodes a Poblet com si fos un plató enorme, tant exterior com interior, i per postres dorms a l'hostatgeria que està a un metre, o sigui, obres la finestra, fas un badall i saltes al damunt davant de la càmera, no? I aleshores, doncs, a partir d'aquí, clar, això és molt important perquè et permet sintetitzar molt i sobretot tindre temps per imaginar i per dedicar-te a la part creativa. Llavors, no és allò que has de pensar i ara què farem i llavors anirem cap allà, la infraestructura, no, tot està allà, no? Per tant, aquest paisatge és bàsic, no? I als actors això els hi va de meravella.
I la convivència amb...
La convivència és intensa. Clar. És intensa perquè, clar, és com... no sé, són com una escola, estem allà, ens ho passem pipa, no? I bueno, és feina perquè fas més hores que un rellotge, però, clar, hi ha rodatges que són... que hi ha gent que roda d'una manera que tot està molt complicat i, bueno, hi ha moltes tensions, però nosaltres tenim... és diferent, perquè igual que fas un càsting amb la gent que està davant de la càmera, també fas un càsting amb la gent que està darrere de la càmera, perquè hem de conviure moltes hores. Llavors, clar, ja busques un perfil de gent que, en fi, que entri amb el joc aquest, no? El cinema, que jo segueixo dient que és una gran, diguem-ne, aventura humana col·lectiva, no? I rodar una pel·li és això, no? Sense la complicitat, si no hi ha complicitat, no hi ha creativitat. Si no hi ha creativitat, la pel·lícula no és viva, no? No traspua a veritat.
Relacionat amb això que estaves dient, m'ha vingut una mica, no? Aquest és el teu desè llargmetratge i fas aquesta aposta, no?, per un cinema independent. No és un cinema comercial.
Gens. Gens en el sentit... O sigui, tot el cinema és indústria, però nosaltres, sí, perquè la gent ho entengui, estem amb una proposta que està molt, molt, molt als marges, volgudament. Als marges és interessant ser-hi perquè és un lloc que no hi ha soroll, no hi ha la immediatesa. No hi ha aquest brugit diabòlic d'ara, de que tot de... Vinga, va, fem-ho ja, hem d'estar al dia, hem de parlar del que toca parlar, perquè diuen que hem de parlar d'això. Tu vas al teu rotllo, llavors estàs allà tranquil·lament.
No sé, t'hauràs de la nit, com dèiem, a partir de demà a les sales, però com dèiem, m'agradaria acabar una miqueta l'entrevista amb els teus records d'aquí de l'Hospitalet, de Tourette's de Can Serra, com bé has dit. No sé, que explica'm algun moment allò, quins records guardes de la ciutat, que et lliga actualment aquí a l'Hospitalet?
Hosti, jo recordo, a mi m'agrada molt quan plou, no? I recordo que era petitet, quan era petit, al balcó de casa, nosaltres vivíem en aquells blocs de totxana vermella que estan davant de la via del tren, no? Uh-huh. I, diguem-ne, mirant el tren, doncs a mà dreta teníem just a tocar el parc de Can Buixeres. Hosti, les tormentes que he vist allà, i els trons, i quan plovia, i aleshores per la carretera d'Esplugues, quan baixava tota l'aigua... Bueno, també ho tinc gravat, filmat amb Super 8, no? Uh-huh. Bueno, nosaltres aquells anys, no sé ara, però en aquell barri fèiem molta vida al carrer, però tots els veïns. Uh-huh. És allò que... Aquella cosa tant del neorealisme italià, de que surten les mames i tothom a dinar i tal, doncs era literal. O sigui, nosaltres estàvem hores i hores i hores al carrer i fins que ens deien a dinar, no? I llavors tots els nens que hi havia allà desapareixien, no? I anaven a... Molts bons records.
Molts bons records, doncs, de la ciutat. Doncs, Marc, esperem veure't més, a veure si més endavant amb altres projectes. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. Que vagi tot molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Centaures de la nit, com dèiem, a les sales ja podeu veure aquesta pel·lícula del Marc Reig. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema, precisament d'aquesta setmana, i tornem.
Se acredita que los bienes que existían en el patrimonio del fallecido son...
Comencem el repàs a les estrenes de cinema amb l'òpera prima de Gala García. Lo que queda de ti arriba a les sales després de triomfar al Festival de Màlaga. El film retrata el retorn a les arrels, la vida rural i la ramaderia tradicional des d'una mirada íntima i femenina.
¡Hala! ¿Qué es eso?
Son unas cintas que grababa con mi hermana y con mi padre.
Tres años aquí, aislado, y dándote un ataque cada vez que pones un pie en la calle. Hostia, me parece fuerte.
Parlem d'una altra òpera prima, aquesta de Juan Albarracín. El Instinto és un thriller psicològic amb un protagonista que pateix un cas extrem d'agorofòbia. Per superar-ho, se sotmetrà a un tractament radical mai provat en humans.
Sí, mi hija Karin.
¿Y cuántos años tienes, Karin?
Voy a quinto curso.
Pórtate bien. Volveré para el aniversario de la muerte de mamá.
Aquesta setmana arriba a les sales Ansu, el gato fantasma, un film d'animació japonès que mescla la comèdia, la fantasia i l'emoció. La pel·lícula explora els llaços familiars a través de la història d'un capriciós gat fantasma.
Ansu és un gato fantasma.
Sí! Justo aquí, ¿verdad?
Sí, justo ahí, Ansu.
Te tengo dicho que no puedes orinar ahí.
Que a nadie le falte bebida.
Acabem amb l'última entrega, la sisena, de la saga de terror Destino Final. Més morts inesperades 25 anys després de la primera pel·lícula de la saga.
Sabia que este dia llegaria.
Lo tengo.
Me da que no.
Llevo años alejándola.
¡Charlie! ¡Sube aquí!
mensajero, la muy hija de puta. No descansará hasta que haga su trabajo.
L'Hospitalet s'assuma a una nova edició de la Nit dels Museus amb activitats per gaudir del museu i dels espais d'art de la ciutat en horari nocturn. Serà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda i no us ho podeu perdre.
Deixa't guiar per la cultura. En aquest cas, deixa't guiar pels museus de la ciutat. El carrer Xipreret, amb una il·luminació única per aquesta ocasió, convidarà els veïns a passejar per les diverses seus del Museu de l'Hospitalet.
La Talaia, l'Harmonia, Casa Espanya i Can Riera. Llavors obrirem tots aquests... La Talaia no l'obrirem, però farà de decoració, i al costat hi haurà l'EMCA, que farà actuacions musicals. El carrer tindrà una decoració inspirada en les aurores boreals. I apagarem tots els llums, hi haurà aquests efectes lumínics i uns personatges que recordaran aquests personatges amagats de la mitologia nòrdica.
Durant la Nit dels Museus es faran visites guiades a les exposicions temporals i a la permanent, en aquest cas amb alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda com a guies. També hi haurà una ruta urbana per al barri del centre, un taller familiar d'enquadernació creativa amb inscripció prèvia o una conferència del centre d'estudis.
És una nit que permet que gent que normalment no visitaria el museu, que considera que ja l'ha vist i potser no ve a veure una exposició temporal, ve a reconèixer-la, a conèixer aquestes coses que oferim diferents de les habituals i, per tant, atreu un públic, esperem, familiar, jove, gent gran, de totes classes, que té una curiositat pel passat de la ciutat i per la seva història, el seu patrimoni.
Durant la Nit dels Museus també es podrà visitar la videoinstal·lació Paraules d'amor, un assaig sobre les passions de Núria Güell al Centre d'Art Tecla Sala. També obrirà portes al TPK i la Fundació Arranz Bravo inaugurarà la mostra Trema fins que arribi la tempesta de Genís de Diego. Tot de 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
Del 8 al 11 de maig s'han celebrat per tota Barcelona diverses reunions on artistes, galeristes i col·leccionistes s'han reunit per debatre sobre l'estat actual de l'art. Tots aquests actes han format part de The Collector is Present, proposta organitzada, entre d'altres, per la Galeria Ed Hall, en el barri de Santa Eulàlia.
Hemos invitado a los responsables de la editorial Caniche. Ellos presentan una pieza de su colección, un vídeo de Itziar Ocariz, y a partir de ahí, de comentar la pieza, pues tendremos una conversación sobre lo que supone formar una colección, cuál es la relación entre los coleccionistas, los galeristas, los artistas.
La trobada no va tractar només d'analitzar l'obra d'Itziar Ocariz, sinó que va ser una oportunitat per a que diversos actors del món artístic exposessin la seva visió particular de l'estat actual de les galeries, les exposicions i l'art. Aquesta reunió va ser una de les 16 trobades que ha organitzat The Collector is Present per apropar l'art a la societat.
Pone al coleccionista un poco en el foco, es una manera de estrechar lazos entre galeristas y coleccionistas y darles un poco una voz. La actividad cultural es riqueza y en la medida que sucede en un lugar, pues se da la posibilidad, son eventos que están abiertos a la ciudadanía y una vez publicitados, pues dan la posibilidad a que la gente se acerque, conozca este mundo, se familiarice y sea partícipe de ello.
Aquest projecte, per tercer any consecutiu, ha tornat a treure l'atenció dels veïns i veïnes de l'Hospitalet.
Seguim al Taquilla Inversa i ara us volem presentar el treball debut d'una jove artista gironina que ha trobat la fórmula perfecta per fusionar el pop amb sons electrònics i urbans creant una identitat pròpia. Ella és la Laura West, coneguda artísticament com a Westy, i el disc que ens presenta és Quién soy cuando nadie mira. Què tal, Laura? Com estem?
Bon dia, família. Doncs just arribada de Girona. I superagraïda per estar aquí i poder presentar el meu últim treball.
Moltes felicitats per aquest disc, que fa molt poquet que ha sortit, i és un disc on has posat tota la carn a la graella, t'has despullat allò emocionalment, eh?
100%, sobretot el que a mi m'interessava més en aquest treball era com trobar la meva identitat artística a nivell de so i també doncs, que tot acompanyés una mica a nivell d'imatge, no? I poder doncs, presentar-me realment qui sóc.
clar, és un treball, com dèiem, molt personal. No sé quin ha sigut el detonant que fa que et decideixis allò a llançar-te a la piscina, a treure aquest primer disc, perquè tu ja tenies cosetes, no?, penjades, temes. Sí. En quin moment dius, va, vaig a pel disc?
Tenia cosetes, però jo sempre dic que per un artista trobar realment el teu so és molt complicat, perquè t'has de conèixer molt, has de provar molt, t'has d'equivocar molt. I jo ja, quan ja sabia més o menys per on anava tirant, vaig voler fer com un treball per mi i parlar una mica més sobre temes que no eren tant d'amor i de desamor, que sempre hi és perquè al final forma part de la meva vida, no?, i també forma part de qui soc com a persona. Però vaig voler parlar una mica de la superficialitat, de l'ego que hi ha a la societat i temes més introspectius.
Ara entrarem, anem entrant en algun d'aquests temes, però clar, el treball comença amb una intro que és qui soc. Qui és la Laura West? A veure, d'on vens?
Doncs mira, te diria que estic en constant coneixement de mi mateixa, no? Però sí que crec que fent aquest treball doncs m'he pogut conèixer més, no? Perquè al final doncs pensava, vale, vaig a parlar de les coses que m'estan creant com a persona, perquè al final estem en constant evolució. I parlar una mica de la inseguretat i la seguretat que mostro a la vegada quan estic als escenaris, no? Aquesta dualitat de estic perfecta, però per dins sí que em sento una mica insegura, no? I al final, doncs mira, doncs m'he enganxat en una relació supertòxica, per què m'he enganxat en aquesta relació? I al final, doncs, petits traumes, no?, que et van formant com a persona. I la intro, doncs, precisament tracta d'això. Jo estic en un lloc superidíl·lic, en el cel, amb una sonoritat molt més tranquil·la, i de cop comencen els pensaments obsessius, no?, que és aquesta baixada a la terra i a la realitat, de dir qui soc, per què estic aquí, realment m'he de dedicar a la música, doncs, tots aquests pensaments obsessius.
Va, comencem a escoltar com sona la teva música i ens quedem amb Ego.
Bajo presión no encuentro salida, falta pasión, está dormida, no hay visión en sus pupilas, la sensación es siempre la misma.
Va, aquesta col·laboració amb la madrilenya Carmen Lillo, on parla sobre els egos, no?, la societat en general, a la indústria també, musical.
100%. Bueno, jo diria que en aquests llocs on ens exposem més, jo diria que encara hi ha més ego, però tot són com màscares, no? I al final, en aquesta cançó volia criticar una mica, doncs, que cada cop tot s'està tornant més ràpid, inclús amb la música. Ara mateix valoren una cançó per 15 segons de TikTok, no? I al final tot jo crec que reflexa una mica cap on està tirant la societat, de estem tot el dia ocupats, amb coses al cap, amb responsabilitats, i al final no ens en donem compte de lo important, no?, que és estar amb la nostra gent, estar fent coses que ens emplenen, coses que ens fan desconnectar dels problemes, i era una mica crítica doncs a lo que s'està donant la societat avui en dia.
Parlem una mica d'aquesta sonoritat teva, aquesta mescla de pop, d'electrònica, d'urban. Com has arribat fins aquí? Com ha estat una mica la teva evolució?
Doncs jo, bueno, he de dir que tinc moltes referències estranyes. Al final escolto molt música experimental, sons diferents, cançons que em facin com sorprendre una mica, no? I el que vull és intentar trobar aquest equilibri entre la música comercial, música pop i una mica més experimental, no? O sigui, al final, sorprendre la gent també està molt guai i és el que volia fer també en aquest àlbum.
Clar, jo crec que tu també has entrat en el món de la producció. Crec que en aquest treball, no sé si has produït alguna cosa o no, però sí que t'has envoltat de gent molt top, no?
100%. Bueno, al final jo sempre estic darrere de les produccions, estic treballant juntament amb els productors, també sempre medito totes les veus, que és un treball que sembla que no, però fa molt de pal, perquè s'ha escoltant tomes i tomes i dius aquesta, ara més aquesta o aquesta, i escoltes, i és com que no acabes mai saps quina és la bona, no? Però té molta feina, i sí que el treball que estic fent després d'aquest àlbum sí que estic produint jo mateixa.
Un altre dels temes que sobrevola el disc, tu has comentat abans, són les relacions tòxiques, no? Primer amb el tema Lluna, que va ser l'avançament del treball, i després amb TNP. Si et sembla, escoltem un fragment. Perfecte. I ho comentem.
Soy rubia, le gustan con pelo moreno. Dice que en los pechos me falta relleno. Le di alas para huir del invierno, pero su ambición nos arrastró al infierno. Me viste temer de tus temores, me viste doler de tus dolores. Este chico me encerró en una jaula de flores. Tardé mucho, pero me escapé de tus errores.
Thank you. Què volen dir aquestes inicials, TNP?
TNP significa trastorn narcisista de personalitat. Uh-huh. I bueno, la cançó parla d'això, no? Jo al final vaig estar, no autodiagnostiqueu la gent, però bueno, vaig estar una persona que era molt narcisista i que es posava en mi a nivell físic, a nivell intel·lectual, inclús a nivell musical, em comparava amb altres dones de la indústria. I al principi com que no m'afectava, però cada cop va anar com augmentant de freqüència i al final doncs sí que em va acabar afectant. I vaig tenir un bloqueig creatiu molt gran i just després d'això vaig començar a fer l'àlbum.
Mm-hmm. Tot el que escrius i tot el que trobem en l'àlbum és coses, és viscut tot en primera persona.
100%. Jo al final sempre he utilitzat la música com a passió, no? Sempre me'n recordo quan era petita, estava a la muntanya amb els meus pares i jo tot el dia escoltant música i creant-me com una realitat paral·lela al que estava visquent i al final per mi la música és teràpia, no? I al final jo crec que al ser tan sincera la gent es pot acabar com entenent-te més, saps?
Va, escoltem un altre dels temes, ens quedem amb l'últim videoclip que ha sortit, que és Caramelo.
Yo tengo el pelo perfecto. Sé que a mí me gusta porque a ti te gusta, si no ni me lo planteo. Vestido hasta el suelo apretado.
Escolta, Laura, hem vist tres videoclips, però és que en tens més, no? Amb Laura Gisbert, el tema Vine'm a buscar, també tens el de Lluna. Poc se'n parla de la feinada del tema dels videoclips, perquè últimament tampoc, a vegades ja no se'n fan tants, no?
Sí, bueno, i molta gent diu és que ara mateix fer videoclips no val la pena, també a nivell econòmic, saps, quan estàs començant. Però jo crec que és com una oportunitat molt bona també de mostrar més el teu projecte, no? I estèticament també, jo crec que al final és el que envolve, com s'ha dit.
Sí, bueno...
Mai em surt aquesta paraula, t'ho juro.
Sí, embolcalla, embolcalla.
Sí, tot el que embolcalla l'artista, no? I al final jo crec que la gent et coneix més. Llavors, potser no fa falta fer videoclip de totes les cançons, o potser no fa falta que et gastis un dineral, pots fer visualizers, pots transmetre-ho al final de maneres més senzilles, però sí que crec que un projecte visual també és molt important.
Mm-hmm. Escolta, que he llegit que has estat talonera de Batial?
Sí, a Girona. Sí? Sí, 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 sí.
I què tal l'experiència, com va anar això?
Doncs la veritat és que dels meus millors concerts, el públic espectacular, a més que jo era molt petita, això estava començant, crec que portava un any fent música, i, però és que jo em movia moltíssim, llavors començava a treure cançons, a fer-me un preskit, enviar correus a tot qui.
Ets molt hiperactiva, crec, o no? Sí, sí,
sí. Sí, però abans no ho era tant, cada cop m'he tornat més, a dir, sí. Fatal. I bueno, al final vaig trobar un festival que feien a Girona, que era nou, era pioner, i els hi vaig enviar un correu. Uh-huh. I em van dir, no faràs un concert sola, però hi ha l'opció que siguis talonera de Bacchialio. Jo plorant, les meves ballarines super, super emocionades, i va ser espectacular.
Clar, com estàs plantejant aquests directes? Perquè tu també ets ballarina, també balles, no?
Ballo, sí. Ojalà ballar millor, la veritat, em defenso, però...
Però, clar, com ho planteges, això?
Per mi també és molt important. Al final, el que busco jo és crear emocions a la gent. Llavors, tot el que sigui posar un plus en el teu show, per exemple, jo faig servir molt de trets, o també... També depèn de quin festival sí que he posat visuals, i al final el ball crec que és superimportant, a la gent li encanta veure les ballarines, també tenen el seu moment de freestyle, no? I al final doncs tot suma.
I com pinten ara els propers mesos, estiu, bolos, com ho tenim això?
Tinc, de moment, sortiran més bolos, però tinc un concert a la primera, que és a un pub de Girona, bueno, una discoteca, i també el 4 de juliol tinc un bolo a Passarel·la Empúria Brava. I llavors, tinc ja quasi un altre àlbum preparat.
Oh!
Sí.
Ah, carai!
I tinc cançons molt xules, és pràcticament en català. I barrejo molt també doncs, gèneres, tinc una cançó en català amb coses de flamenco, tinc també una cançó en català però a l'estribillo et fico psytrance, que és superdur, en plan és electrònica però molt dura. Però és molt comercial aquest tema, llavors bueno, pues, preparant ja, pensant visuals i contactant amb gent doncs, perquè sigui molt guai.
Escolta, doncs quan el tinguis, convidadíssima estàs a venir a presentar-lo. Laura, ha estat un plaer. Recordem aquest Quién soy cuando nadie mira. Moltes gràcies,
moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi tot molt i molt bé. Nosaltres ara fem un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat i tornem.
Que la pena corrumba son menos pena amor.
amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer, enséñame a creer.
Listen. One, two, three. Listen.
Comencem la segona part del programa i ho fem amb una motivació solidària. El proper 24 de maig tindrà lloc al Centre Cultural La Bòbila una gala de monòlegs solidaris a favor dels afectats i afectades per la síndrome d'Ehlers-Danlos i d'hiperlaxitud, una malaltia minoritària que a Catalunya afecta unes 1.600 persones. Per parlar-ne, ens acompanya d'una banda l'Eva Collado, que és vicepresidenta de l'Associació Nacional d'aquestes síndromes. Què tal, Eva, com estem?
Hola, molt bé.
I al teu costat hi tinc a dos dels protagonistes de la gala benèfica. Tenim el Miguel Ángel Marín i tenim l'Edu Mutante. Què tal, nois? Com estem?
Hola, què tal?
A veure, comencem una mica pel principi, Eva. Comencem per tu perquè ens expliquis de quina malaltia estem parlant.
Doncs bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat i també al Miguel Ángel i a l'Edu pel seu suport amb aquest monòleg. La síndrome d'Ehlers-Danlos i el trastorn de l'espectre hiperlaxe són un trastorn del teixit connectiu que està debilitat per mutacions, variants patogèniques en diferents gens. Nosaltres ho expliquem dient que el teixit connectiu està present a tot el cos, és el que dona cohesió a tots els òrgans, a tots els sistemes, és el que es conforma i llavors seria com l'adhesiu, la pega del cos. Llavors, quan aquesta pega, aquest adhesiu no funciona bé, doncs és obvi que tot el cos no funciona bé. N'hi ha 13 tipus, segons el gen que estigui afectat per aquesta mutació, excepte per al tipus hipermòbil, pel qual encara no s'ha trobat un gen afectat.
O sigui que es pot manifestar de moltes maneres diferents, entenc, no?, aquesta malaltia.
Sí, exacte. Com hem comentat, afecta a tot el cos, és una malaltia multisistèmica, i això pot donar una varietat enorme de simptomatologia. El més habitual és la hipermobilitat articular, que provoca doncs, inestabilitat a les articulacions, subluxacions, luxacions, també una fragilitat a la pell, cicatrització anòmala, i després tenim també sintomatologia musculoesquelètica, com artrosis, també tenim dolor i fatiga constant, símptomes gastrointestinals, neurològics, en fi, tot el cos es veu afectat.
Mm-hmm. Clar, és una malaltia minoritària, poc coneguda, per tant, no sé si això fa també que estigui també infradiagnosticada, entenc també, no?
Sí, de fet és una malaltia minoritària, és una malaltia crònica, sovint invisible, és una malaltia d'origen genètic, com hem comentat, generalment heredada, sí que es donen casos en què puguin ser espontanis aquestes mutacions, però generalment és heredada, és una malaltia que provoca un gran impacte en la vida diària, provoca sovint discapacitat, provoca també sovint incapacitats laborals. Hi ha una prevalença generalment més gran en les dones. Es presenta des de la infantesa, és a dir, té un impacte molt, molt gran en la vida. Fins i tot hi ha casos, en els casos més greus, que pot portar episodis letals. Llavors, hem comentat que és crònica minoritària, desconeguda, també amb una sintomatologia molt variada. Això fa que el diagnòstic sigui molt difícil i molt complex. També és veritat que en ser una malaltia minoritària no és prou coneguda pels professionals sanitaris, i això també fa que el diagnòstic sigui complicat. I ens trobem amb el que es diu amb una odissea diagnòstica, que ens trobem amb... no és gens inaudit de trobar gent que trigui dècades a obtenir un diagnòstic. Parlem de 30, 40 i fins i tot 50 anys.
Carai. Déu-n'hi-do. Clar, entenc que com a associació també, aquesta, la gala aquesta que fareu, que ara en parlarem més allò més profundament, dels vostres objectius és, a banda de donar a conèixer la malaltia, és establir també un diàleg amb les administracions per aconseguir, no?, també més ajudes. No? Fa poc hem vist, ara ho podrem veure, no?, imatges, no?, de manifestant-vos a la plaça de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, exacte. Doncs mira, precisament aquesta tarda a les 5 tenim una concentració. Avui és el Dia Internacional de la Síndrome de Ehlers-Danlos i del Trastorn de l'Espectre Hiperlaxe, 15 de maig, i aquesta tarda a les 5 ens tornem a concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona, doncs per reclamar sobretot més coneixement en l'entorn sanitari perquè puguem tenir aquest diagnòstic doncs el més aviat possible, i sobretot la creació d'unitats multidisciplinars, que és el que necessitem, especialistes que coneguin la malaltia, però no una única especialitat, sinó un quadre doncs, que pugui atendre tota la sintomatologia complexa que presentem.
Parlem ara d'aquesta gala de monòlegs que farem el dia 24. Explica'ns, Miguel Ángel, tu, a veure, perquè crec que tens alguna vinculació, no?, especial. Sí. Explica'ns una miqueta, a veure.
Bueno, mi chica, Minuri. Minuri padece hiperlaxitud y conocimos la asociación y, bueno, yo soy monologuista, llevo 20 años haciendo monólogos, estoy en el Club de la Comedia. Y, bueno, pensé, ostras, hay que darle visibilidad a esto, de qué mejor manera que haciendo eventos de este tipo, ¿no?, donde las risas sean las protagonistas, pero sin olvidarnos la causa, ¿no?, de fondo. Así que fui a hablar con ella, que es un cielo de persona, la verdad es que es una máquina, o sea, se mueve y está todo el día liado. Es difícil hablar contigo porque estás todo el día liado haciendo cosas y enseguida empezamos a darle forma a lo que va a ser la gala, ayudado también por Edu Mutante, un amiguete mío de toda la vida y lastre personal. Y decidimos hacer eso porque yo además me interesé mucho por el mundo del humor, y hay un punto donde se unen, parece contradictorio, pero hay un punto donde se unen los dos mundos, ¿no?, que es el mundo del dolor con el mundo de la risa. Y hay un punto muy interesante porque al fin y al cabo el humor parte de un conflicto personal entre pensamiento y sentimiento, por lo cual a veces de algo dramático nos reímos. Estuve indagando, estoy en ello, estoy haciendo un proyecto donde veía muy factible el poder colaborar desde ANSET y darle más visibilidad desde una forma más desenfadada y empezar a reírnos de nosotros mismos, que es súper importante. Y en esas estamos.
Clar, en aquesta gala esteu tu, estàs l'Edu, però no esteu sols, està en Jona també, Lu Bayona, Santi Rou, no? Clar, Edu, per exemple, en el teu cas, m'imagino que quan rebeu propostes com aquestes de col·laborar en gales com aquestes, hi ha com una doble motivació, no? Vull dir, que és un element afegit, també.
Sí, bueno, al final, quan et truquen o et diuen de col·laborar, doncs no t'ho penses i vas de cap. I durant l'any fem moltes gales benèfiques, i en aquest cas, bueno, em va trucar el Miguel, que, bueno, ens coneixem des de fa 20 anys.
I l'amenacé.
Sí, a vegades dona igual, no?, quin sigui, diguéssim, el leitmotiv, no? Vas i ajudes i ja està. I si només has d'anar allà i fer riure, que al final és el nostre ofici, doncs encantat de col·laborar i el que faci falta.
T'has preparat alguna coseta tu especial per aquesta gala o no? Perquè tu estàs en un molt bon moment, hem de dir. Estàs en molt bon moment perquè estàs a RAC1 i no pares.
Esport 3.
Sí, estàs en moltes coses. Per tant, podem dir que estàs en el teu prime, una miqueta.
Bueno.
Has preparat alguna coseta especial o no per aquesta gala, o com serà una mica?
Bueno, normalment, com jo faig també cançó d'humor, doncs a vegades quan vas a aquestes gales, que hi ha diversos monologuistes, el que intentes fer és alguna cosa diferent, i entre les imitacions i les cançons, doncs sí que potser faig alguna cosa amb guitarra. Dic, no per espantar la gent, sinó perquè
perquè estiguin previnguts.
Perquè llueva.
Que millora.
I tu, Miguel Ángel, clar, tu coneixem menys, l'Edu sí que ja el coneixem més, però clar, tu que deies, fa 20 anys que estàs fent monòlegs, et dius filòsof de barri, no? Explica'ns una miqueta a veure què fas tu.
Pues a ver, soy de Badia, o sea, lo de barrio ya está justificado, Badia del Valle, y filósofo porque a veces la gente cree que el personaje que está encima del escenario, por las maneras que tengo de hablar y cómo me muevo y cómo, claro, a ver, que yo también doy pistas, a veces piensan que porque seas de barrio estás despoblado, ¿no?, aquí arriba, y a mí me gusta dar a entender que mi estilo, concretamente, siempre tiene un mensaje, un trasfondo, y al final, pues, el medio por el cual hago llegar el mensaje es muy de tú a tú, pero siempre hay algo que, bueno, que da a entender que está trabajado, que está trabajado y que hay una filosofía detrás. Pero bueno, es un poco broma de mi mismo, un filósofo de barrio y tal, ¿no?
Val. Doncs us veurem en acció el dia 24, a partir de les 8 del vespre. Eva, l'entrada són 10 euros, però també són 10 euros que van directes a l'associació, però sí, també hi ha una fila zero, no?
Exacte. Són 10 euros que van a contribuir al nostre servei d'informació i orientació a l'associació, i si no podeu venir, doncs teniu l'opció de la fila zero, on podeu contribuir.
Molt bé, doncs escolta, jo voldria acabar una miqueta convidant que la gent s'animi a anar a aquest dia 24 al Centre Cultural La Bòbila per contribuir doncs, a aquesta causa. I Edu, ja que et tenim aquí,
home,
no volem deixar passar doncs, l'ocasió que això, convidis a la gent una miqueta a anar aquest dia 24, fent una imitació de les teves, no sé quina...
Pues ahí estaremos en riguroso y directo, 24 de mayo, 8 de la tarde, en La Bóvila, entre Esplugas y Hospitalet. E invitamos a todo el mundo a que venga previo pago de los 10 euros, que no sean auténticos abrazafarolas ni correveidiles y podamos llenar el teatro. Así que avisados están por activa y por pasiva.
Molt bé, doncs aquesta invitació, José María García. Bravo. Nois, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé aquest dia 24. Esperem això, que puguem recaptar doncs, els màxims diners possibles per aquesta causa. Moltes gràcies.
Moltíssimes
que vagi
gràcies a
molt i molt bé.
A vosaltres.
Nosaltres ara seguim. El que fem és fer un cop d'ull a les propostes que tenim aquest cap de setmana a la ciutat a nivell de teatre de joventut.
La cantant de Linares afincada a l'Hospitalet Esther Sierra presenta el seu projecte musical La memòria de l'aigua a la sala New Fish, una proposta íntima que mescla el pop suau amb lletres molt personals.
Pero todo sigue desordenado, aunque le eches días o años. Pero todo sigue desordenado, aunque le eches días.
Comença la 41a setmana de cant coral de l'Hospitalet i ho fa amb el concert de Metropolitan Union, un grup apassionat pel barbershop, un estil de música vocal a capella. Aquest cap de setmana també actuarà el cor de cambra de la Diputació de Girona.
Entre cortina i cortina.
El Teatre Joventut acull la tragèdia romàntica L'Aranya, una de les grans obres de Guimerà. Es tracta del retrat d'una època en què els desitjos més ocults lluiten constantment contra la pressió social.
Recte final del programa i és moment, ja ho veieu, per endinsar-nos al fantàstic món dels videojocs i ho fem amb el nostre expert en la matèria, Joan Dorino. Què tal? Com estem?
Doncs molt bé, content d'estar aquí altra vegada.
Clar, content perquè avui ens vens a parlar d'un videojoc que de fet ja s'ha estrenat avui, no?
Sí.
Ens estem referint a la nova entrega de la saga Doom.
Correcte.
Però abans de parlar d'aquesta última entrega, fem una mica una mirada al passat,
sí,
per descobrir...
Sí, com sempre, no?
Exacte, per descobrir-ho tot d'aquesta saga, i ens anem d'anar fins al 1993.
Correcte. Jo encara no havia nascut aquí. L'any 93, la indústria del gaming doncs, rep un d'aquells jocs que estableixen nous cims, marquen nous camins per revolucionar, definir d'una forma el que serien els jocs de trets en primera persona, que en aquest moment estaven una mica en bolquers, estaven començant. John Romero i John Carmack són dos programadors que havien desenvolupat tot un seguit de saques clau per començar, no?, amb agafar embranzida amb aquests gèneres, com per exemple Wolfenstein. Però la que marca la pauta a seguir pel gameplay, l'estètica, la programació, els assets, pel lore, tot plegat, és Doom. Doom és la que, partint d'aquesta base, és la que revoluciona tot. I bé, doncs la seva estrena doncs, ha marcat a jugadors i programadors per igual. N'hi ha uns quants de títols oficials, també spin-offs, que tiren per camins jugables que avui no comentarem, i com has dit, una nova estrena que s'estrena avui. I res, Doncs aquí en pantalla ara mateix...
Estem veient el que és la primera entrega, no?
Exacte, el Doom 1, doncs, que com ja hem dit, des de l'any 93, s'estrena inicialment a PC, amb els disquets de l'època.
Sí. Aquells, els grans aquells, o com?
Els més petitets.
Els petitets.
I res, això avui dia es pot jugar a qualsevol sistema, fins i tot en testos d'embaràs, en pantalla, és una llarga història. I res, ens posava la pell del marine espacial més fort que s'hagi conegut mai, no? Que és el Doom Guy, li van anomenar així, el tio del Doom. Doncs, on estem? Estem a les bases de la Union Aerospace Corporation, a Mart, i hi ha hagut un seguit d'experiments que han sortit malament. Aquí sempre surten malament els experiments, no sé per què. I bueno, s'han trencat les barreres dimensionals del món, no? Que precisament ens separen de l'infern. Ja no ens toca doncs, lluitar contra un exèrcit de dimonis i humans zombificats i tota la història. Doncs agafarem les nostres armes, les anem trobant pel camí també, i si cal, a mans nues, a cops de puny, directament, i recorrerem tot una secció devastada, no?, a través de les llunes de Mart, i han acabat l'infern. Un cop vençuts el Cyberdemon i la Spider Mastermind, creuarem el portal de tornada a la Terra, tot per adonar-nos que els dimonis ja l'han envaït, ens estaven entretenint aquí, i que ja està tot destrossat i fet caldo.
Doncs escolta, només va caldre per això un any per tenir la segona entrega, que era Doom 2, Hell on Earth, no? L'infern a la Terra, que és això que estaves dient. I no sé si pocs canvis entre un i l'altre, entre l'1 i el 2.
Doncs visualment no, o sigui, pràcticament són molt, molt semblants. Li afegeixen l'escopeta de dos canons, arma icònica que continua fins avui dia, i jo crec que de les més representatives. Hi ha algun enemic nou, això sí que és veritat, i bueno, l'ambientació a la Terra, no? Però que es veu pràcticament igual, perquè no, al final, sí. L'estil gràfic és el que és. A mi em crida molt l'atenció de tenir una fórmula d'èxit, no?, que és un sistema de capítols i tal, que va ajudar molt en el seu llançament, doncs a llançar un joc amb 30 nivells consecutius i dos de secret, no?, 32 nivells en total. És una mica el que em deixa... Ué, per què ho van fer, això? No ho sé. L'objectiu de la trama, doncs, bueno, hem d'alliberar la Terra i venjar tots els que han caigut a mans dels dimonis, en especial la conilleta del Doom Guy, la Daisy, la seva mascota. I, bueno, acabarem amb innumerables dimonis, com sempre, i fins a fer front a l'Icon of Sin, l'icona del pecat, que en teoria és el seu líder suprem, en teoria.
Després d'aquestes dues entregues, de Doom 1 i 2, vam haver d'esperar 3 anyets per la següent entrega, de títol Doom 64.
Sí, això és l'any 97. No ens hem saltat 61 entregues, vale? És que s'anomena així per la plataforma on es va estrenar, que és Nintendo 64. En argument és successor de Doom 2, successor directe, i amb el temps l'han acabat canonitzant, han acabat dient, pues sí, això forma part de la continuïtat. Ens porta de nou a les llunes de Mart, perquè els dimonis han tornat. Alguns encara doncs, vivien, estaven una mica de parranda, por ahí amagats, i els que no, doncs els ha ressuscitat una entitat coneguda com la Mare dels Dimonis. Presenta canvis estètics aquests, sí, jo diria que bastant significatius, tots molt arrelats a l'arquitectura de disseny de la pròpia Nintendo 64. I bueno, té com aspectes més tenebrosos, hi ha zones més fosques, els dimonis també tenen aspectes potser una mica més bestialitzats, s'intueix, jo que sé, en algun que potser hi ha una mica de pell escamosa o que pot tenir pèl. I com acaba això? Doncs el Doom Guy doncs, marxa de nou cap a l'infern, és que pobre, no para, eh? I assumeix el rol de protector de la humanitat fent de barrera entre persones i dimonis. Es queda allà i diu, jo em quedo aquí, d'aquí no surt ningú.
Doncs després d'aquesta, la següent entrega és, ara sí, Doom 3. Millor o pitjor que les anteriors?
Molt complicat, això, perquè, clar, això estem a l'any 2004, això ha canviat moltíssim, al gaming hi ha hagut nous Dooms, per dir-ho així, no? Nous jocs que marquen uns punts de partida, i sí, a mi hi havia una cosa que m'agrada molt dels Dooms dels anys 90, i és que i de les sagues arrelades a ells, no? Com Quake, també feta per ID, que és, no és només la velocitat, sinó la sensació de control de la mateixa. És a dir, que tu et vas movent molt ràpid i ets capaç de processar aquest moviment. Què passa amb Doom 3? Que això no hi és. Això no hi és, no hi ha aquesta velocitat, però sí que té unes altres virtuts, uns altres intents, que el fan bastant interessant. No? Així és com Per una banda, ens trobem amb un joc completament en 3D, amb moltíssims petits objectes, textures, en fi, tot un canvi, no, i progrés a nivell tècnic, perquè hi ha un nou motor gràfic, hi ha un treball d'en Carmack, precisament, que permet, doncs, amb diferents tècniques, no, de, com veiem ara en el vídeo, no, de càmera, d'il·luminació, doncs, transmetre una atmosfera molt, molt terrorífica, molt a l'estil Alien, de les pel·lícules, no? I que, bueno, li dona un prisma interessant a la saga. M'agrada pensar, no, que el gaming, doncs, torna tot allò que li dones i, d'alguna manera, doncs, que potser Doom 3 s'inspira en jocs, en shooters, no, com Half-Life, que potser s'han inspirat també en els Dooms originals, per ser com són, no? I al final doncs, la roda es va retroalimentant, no, la del gaming. Així tot, doncs, Doom 3 ha quedat apartat del cànon i parlar de la seva trama, ho sento, pel que sigui fan, però és que ens aparta del camí del Doom. El que passa aquí ja.
Va, saltem al 2009, perquè aquesta saga ja estem veient que té molta història i aquí hi ha un canvi important, no?
Aquí, bueno, el que passa és que Bethesda, i el conglomerat Zenimax, doncs compren ID Software, compren moltes IPs de molta gent, i bueno, d'ID Software doncs, es queden totes les seves IPs, no? Wolfenstein, Doom, Quake, i comença una, bueno, podríem dir que comença una nova joventut per Doom, però molt una mica tardia, no és immediata, perquè no és fins al 2016 on llencen aquest títol que tenim ara mateix en pantalla, que és Doom, de nou, o sigui, és escrit com el primer, però ja veurà que no, gràficament no s'assembla gens. I bueno, aquí tenim una ampliació absoluta de lo que és a lore, molts noms propis, molts personatges, racons identificables dins d'un univers expansiu, deitats. Ens trobem a nivell gameplay, no, amb un FPS molt gràfic, ultraviolent, podríem dir fins i tot, de jugabilitat molt sòlida, molt intensa, frenètica, i és un d'aquells jocs on o mates o et maten i pobre de tu com t'aturis. O sigui, t'has d'estar movent tota l'estona, has d'estar disparant, has d'estar fent coses. Hi ha una evolució molt bèstia, no? En termes de verticalitat, d'on veníem i on som. No? Té un punt de reimaginació del primer Doom. De fet, és quasi ja hauria que el podria confondre amb un remake, però no ho és. Però perquè a la vegada ja està connectat. Tornem amb el Doom Guy, ara l'anomenen Doom Slayer, entendrem més endavant entendrem per què, que bueno, ha viatjat entre dimensions i ha acabat en una espècie d'univers diferent, però amb estructures pràcticament idèntiques. De nou estem a Mart, viatgem a l'infern, els dimonis de sempre estan reimaginats, però bueno, ara hi ha noms propis, gent, entitats, no? Aquí podem culpar, no, de per què les coses han acabat així. I bueno, m'agradaria afegir que aquest gameplay ens l'ha gravat la meva parella, que s'ha animat, em va veure preparant una sessió, va dir, va, jo vull jugar a alguna cosa, i es va animar amb aquest. I res, doncs, ha fotut una matança absoluta i la veritat que té fusta, eh? Matant de moni.
Se li dona bé,
Sí, i tant.
Escolta'm, anem molt malament de temps, Joan. Després d'aquest Doom que estàvem comentant, va haver-hi un altre que era Doom Eternal.
Exacte.
Però no tenim molt temps per comentar-lo. Jo no sé si és millor que passem directament a l'estrena, al Doom que s'ha estrenat avui mateix, que és el de Dark Ages.
Bueno, de Doom Eternal, dir ràpid, és una mica el que passa amb aquest. És la reimaginació del 2 i llavors, doncs, tot una mica el que passa, però molta verticalitat.
Va, i anem doncs llavors per aquest de Dark Ages, a veure.
Doncs el Dark Ages és, podríem dir, el tancament, no, de la trilogia de Bethesda. De moment és una trilogia, no ho sabem, eh? Però, bueno, que ens serveix de prequela del Doom de 2016, no? Doncs d'alguna manera ens ajuda a entendre com ha acabat el Doom Guy aquí, no? En aquest canvi d'univers, perquè, bueno, no quedava molt clar en els anteriors, sabíem que li passaven coses, però no ho havíem vist. Ens esperen onades de dimonis, sang, dracs, robots tipus Mazinger, tot això amb una capa d'estil, doncs, medieval i fantasia fosca, no? Així per sobre. I bueno, com ja hem dit, aquí és on es poden veure els conflictes que hi ha menció, ja retalls com d'història, no? Pel Doom de 2016 i l'Eternal, i aquí doncs, podem viure aquests retalls d'història una miqueta, o part d'ells, doncs, coneixent de primera mà, doncs, per exemple, els Argents, que és un poble molt semblant als humans, tot i que hipertròfics, estan molt musculats, per algun motiu. I, bueno, veient aquests escenaris claus de la seva història, dels sentiments de la nit i tota la pesca. Jugablement és una mica menys frenètic que Eternal. De fet, el joc ja no és tan, pel que tinc entès, no és tan vertical. I sí que doncs, ens afegeixen parts a Llum d'un Drac, com el Panzerdragoon, o, bueno, com dèiem, a bord d'un robot, a l'Homafinger. Certs elements, com l'escut, doncs ens afegiran mecàniques de parry, fent l'acció una mica més, més defensiva, més pausada. I bueno, recordar que de moment està a totes les plataformes, menys a Nintendo, tot i que coneixen a Bethesda, jo m'imagino que en algun moment sortirà per la Switch 2, un cop estigui estrenada, i que bueno, s'estrena, com tot joc dels Xbox Game Studios, s'estrena el Game Pass dia 1, o sigui que si teniu la subscripció el podeu jugar allà, anar a casa, descarregar-lo i començar a jugar. I bueno, com també he dit, que no només sur Xbox, també està Play, Play i PC, tota la pesca. I que bueno, tota la llista que hem vist avui, i l'Eternal també, que no tal, també està Game Pass, o sigui que si teniu la subscripció podeu jugar-los a tots.
Perfecte, doncs escolta Joan, et alliberem perquè vagis a jugar-hi.
Sí.
I ens veiem ben aviat amb més videojocs. Vinga, gràcies Joan, que vagi bé, nosaltres ja ens acomiadem i ho fem amb el més nou d'Aitana. Feia setmanes que els seus fans esperaven una cançó que va avançar el seu documental Metamorfosis i per fi doncs, ara ha arribat. Es diu 6 de febrero i ens parla d'una relació d'amor fallida, potser la que va tenir amb el Sebastián Yatra. Jugeu vosaltres mateixos, amb Aitana marxem fins dijous vinent, que vagi bé. Que todavía te quiero.